Els dilluns i els divendres tens una cita amb l'esport. Tens una cita amb Roda Esportiva.
Hi trobaràs tot l'esport local, comarcal i professional. Futbol, bàsquet, handbol, motor. Posa't al dia a Roda Esportiva. Escolta'ns els dilluns i els divendres a la 1 de la tarda i en repetició a les 8 del vespre.
Roda Esportiva, el programa d'esports de Roda de Barà Ràdio, amb Raül Riera. Si t'agrada el món de l'esport, no t'ho pots perdre. Roda Esportiva, amb Raül Riera.
Hola, molt bona tarda. Benvinguts a Roda Esportiva. Un dilluns més, tornem a seguir per repassar els propers 30 minuts tota l'actualitat esportiva. Comencem el programa d'avui, dilluns, dia 9 de novembre. Oh my God, these feelings just begun. I'm saying things I've never said, doing things I've never done. Oh my God, when I see you, I shoot it right. But I'm frozen in motion, and my head tells me to stop. Feel things I feel about us. Try to fight it, but it's never enough. I'm frozen in motion, and my head tells me to stop, but my heart goes bum 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 bum. Oh my God, can't believe what I've become. I'm thinking things I shouldn't think, singing songs I've never sung. Bé, doncs, com sabeu, degut doncs, a la situació actual, segueixen les competicions no professionals aturades. Per tant, doncs, parlarem d'esport professional, perquè doncs, poc podem parlar doncs, de tot l'esport que doncs, solem tractar aquí, també de l'esport local. Sí que s'està entrenant i s'estan fent algunes proves a nivell intern, però la veritat és que no s'estan disputant partits ni competicions que no són no professionals. Per tant, doncs, no en podem encara reprendre tot aquest tema. Òbviament, doncs, sempre el primer és la salut i s'ha decidit prendre aquest tipus de decisions. I bé, doncs esperem que es pugui arribar el més aviat possible a la situació de normalitat i com a mínim doncs, que tothom pugui fer esport de manera normal, com es feia doncs, prèviament de tota aquesta pandèmia. En esport professional, bé, doncs aquest cap de setmana hem tingut una nova jornada de Lliga, de la primera divisió de futbol, una jornada que ens va deixar una victòria del Barça per 5 gols a 2 contra o davant el Betis. Un Barça que, bé, doncs va crear bastantes ocasions de gol i la veritat és que la primera part podia haver marxat amb un marcador bastant més favorable del que finalment va aconseguir, però no va estar encertat, sobretot amb un nom propi que no va estar bé de cara a gol a la primera meitat, que és el de Griezmann, a més doncs, fallant un penal, perquè doncs, recordem que en aquest partit Leo Messi no va sortir d'inici i doncs, Koeman va decidir donar-li descans perquè, segons paraules del mateix tècnic holandès, en el partit anterior Messi va acabar amb algunes molèsties i va decidir doncs, reservar-lo a l'inici i finalment va acabar sortint a la mitja part, que ara ho parlem. Però primer parlem de la primera part, és que el Barça, doncs, com dèiem, va tenir ocasions. Griezmann en va tenir 3, alguna de bastant clara, però no va acabar fent el gol. I a més va llançar un penal que doncs, finalment va fallar. Li va parar Claudio Bravo, el porter del Betis, exporter del Barça, i per tant doncs, Griezmann, que no va estar bé de cara a gol a la primera meitat. Va ser Dembélé qui va fer el primer gol del Barça. A més, doncs, va fer el primer gol del partit, va avançar els blaugrana al marcador amb una bona jugada personal que va definir amb un gran xut que va acabar doncs a la porteria de Bravo, i que feia l'1-0 per al conjunt blaurana. Però el Betis, tot i no fer una gran primera meitat, sí que va disposar d'algunes ocasions i va aconseguir enviar-ne una al fons de la porteria de Ter Stegen. La veritat és que Ter Stegen també va fer alguna intervenció de mèrit abans d'aquest gol del Betis, i finalment doncs, el conjunt bètic va aconseguir fer aquest 1-1 abans del descans. Un gol que va fer Sanabria. I bé, doncs es va arribar al descans amb aquest empat a 1 i, com dèiem, en una segona part es va començar amb el canvi de Leo Messi per Ansu Fati. Ansu Fati, que es va lesionar, avui ha estat intervingut del genoll esquerre, i bé, doncs veurem quin serà l'abast exacte de la lesió d'Ansu Fati, però la veritat és que pinta llarga. Sempre el menisc del genoll sempre és complicat, i bé, doncs, com diem, veurem quan s'allarga aquesta recuperació d'Ansu Fati, però la veritat és que no sabem com serà en temes o passant aquesta operació en temps, però la veritat és que pinta que serà llarg, que està sent operat doncs, en els propers minuts, i bé, n'estarem pendents de com va aquesta l'evolució de la lesió de Fati. I en aquest partit, a la segona meitat, amb l'aparició de Leo Messi, doncs el Barça va seguir creant ocasions de gol. Finalment, el 2-1 doncs va ser degut a unes mans, o en aquest cas el va fer Griezmann, ja que, doncs, bé, finalment el Griezmann va aconseguir fer aquest gol després de que Leo Messi deixés passar una pilota i que Griezmann va aprofitar a porteria buida per fer el 2-1. El 3-1 va ser obra de Leo Messi, que el va fer de penal després de que doncs, hi haguessin unes mans a dintre l'àrea. De fet, unes mans que si no haguessin estat, doncs hagués estat gol de Mandy sota pals de la porteria, i per tant doncs, això va comportar també l'expulsió del jugador bètic, i per tant el Barça es posava 3-1 i amb un jugador més. Però el Betis, tot i estar amb un menys, no es va arronsar i va fer el 3-2. Messi, de nou, i Pedri van sentenciar amb dos gols més i amb aquest 5-2 definitiu. El Barça, amb aquesta victòria, després de 4 partits sense guanyar, suma 11 punts en 7 partits. Un balanç bastant pobre en aquest inici de temporada, o bé, en aquest primer tram de temporada, que el Barça doncs, haurà d'intentar capgirar el més aviat possible, perquè doncs, està a la zona mitja de la taula. És cert que és un any un pèl diferent, un pèl estrany, i hi ha equips que porten 9 partits disputats i altres que en porten només 7. Per exemple, Elx, Sevilla, el mateix Barça i l'Atleti de Madrid només han disputat 7 partits. I, en canvi, doncs, hi ha altres que han disputat 8, i els que més han disputat han estat la majoria que han jugat fins a 9 partits aquesta temporada. Però, clar, encara hi ha una classificació ara mateix que no és ben bé la realitat, perquè doncs, hi ha alguns equips que han disputat 2 partits menys, com és el cas del Barça. Tot i així, en cas que el Barça guanyés els 2 partits que té per jugar, encara no atraparia el líder, que és la Real Societat, que porta 20 punts en 9 jornades, i que, com diem, si el Barça guanyés aquests 2 partits, encara es quedaria només amb 17 punts, a 3 per darrere de la Real Societat. En segona posició està el Villarreal, que suma 18 punts en 9 jornades, i en tercera posició està l'Atlètic de Madrid, que suma 17 en 7 jornades. Té 2 partits menys, és igual, és a dir, els mateixos partits que el Barça ha disputats, i està a 3 punts de la Real Societat. Per tant, doncs, encara, tot i que guanyar només un partit i empatar un altre, ja es posaria com a líder l'Atlètic de Madrid. Això sí, el Real Madrid està a la vuitena posició, a la quarta posició, amb 16 punts, després d'haver disputat 8 partits. Aquests 4 equips són els primers classificats després de que aquesta setmana el Real Madrid perdés el seu partit contra el Camp del València per 4-1 en un partit bastant estrany, i és que doncs bé, es van donar fins a 3 gols de penal del València, revisats pel VAR, i bé, doncs també el gol que no va ser per penal també el va tenir que revisar el VAR, perquè doncs, va ser una pilota d'aquelles que no se sap si entra del tot o no, i bé, finalment es va comprovar que sí, que va entrar. Bé, tot un seguit d'accions del joc que van comportar 3 penals pel València en aquest cas una per mans bastant clares de Lucas Vázquez dintre de l'àrea. Bé, una sèrie d'ocasions que el València va aconseguir doncs materialitzar en gols i imposar-se al Real Madrid, que s'havia avançat al marcador amb gol de Karim Benzema. També doncs ens han deixat els següents resultats. Amb la derrota de l'Atlètic Club al camp del Valladolid per 2-1, la derrota al Granada al camp de la Real Societat per 2-0, també una victòria del Villarreal al camp del Getafe per 1-3, la victòria de l'Atlètic de Madrid a casa contra el Cádiz per 4-0, un Atlètic de Madrid que porta amb el seu golejador Luis Suárez, que en va fer dos, que va fer un altre gol aquesta setmana, a més doncs també que fa assistències, porta 5 gols al davanter uruguaià. El Sevilla, que va guanyar 1-0 a casa contra l'Osasuna. Òscar i Eibar van empatar 1 i Elx i Celta van empatar també a 1. Aquests resultats, com dèiem, deixen Real Societat, Villarreal, Atlètic de Madrid i Real Madrid a les primeres 4 posicions. Per la part baixa hi tenim el Llevant amb 6 punts, els mateixos que Valladolid, i Òscar, els 3 estan a les últimes posicions de la taula. El Barça, a la 8a posició, amb 11 punts, després d'haver disputat 7 jornades. Parlem de la segona divisió per destacar que l'Espanyol doncs, va encadenar la seva tercera victòria consecutiva en vèncer el Lugo per 2-1, en un partit en què els de Vicente Moreno van haver de suar i treballar-s'ho de valent, amb què també el Lugo va disposar d'ocasions, però que finalment l'Espanyol va aconseguir endur-se els 3 punts. Es van avançar al marcador el conjunt blanquiblau amb un gol d'Embarba, que va aprofitar un refús per fer el seu 5è gol de la temporada, però no els hi va durar gaire l'alegria als pericos, i és que 4 minuts més tard Carrillo va fer l'empat per al Lugo. El 2-1 va arribar al minut 58, a la segona meitat, a càrrec de RDT, que va rematar una centrada d'Embarba. I bé, doncs, al tram final, Lugo va pressionar l'Espanyol, va disposar alguna ocasió, però el Diego López també el va poder evitar amb una bona aturada, sobretot una ocasió més clara, amb un xut de Diego Allende. Per tant, doncs, victòria de l'Espanyol, que està líder destacat d'aquesta segona divisió, després d'haver-se disputat 11 jornades, suma 26 punts, 16 gols a favor i tan sols 2 en contra. El segon classificat, els segons classificats, que són el Mallorca i l'Sporting, estan segon i tercer classificats, estan amb 22 punts, és a dir, els dos a 4 punts de l'Espanyol i amb els mateixos partits disputats. Per tant, un Espanyol que ha començat molt bé, que té la implicació de l'equip i que està responent amb aquesta gran temporada a aquesta segona divisió, demostrant que volen tornar el més aviat possible a la primera. El Sabadell, en canvi, tot i fer una bona part, va acabar caient. Va encadenar la seva segona derrota consecutiva davant el Màlaga. Un Sabadell que, sobretot, va fer una gran primera part. Va ser una primera part amb ocasions en les dues porteries. Una primera part bastant frenètica, i ara que el Màlaga es va avançar al minut 14 i el Sabadell va replicar 3 minuts més tard amb l'empat a 1 a càrrec de Carol. A la segona part, un ritme més fluix, més trabat, però el Màlaga va aconseguir aprofitar-ho, va portar segurament el joc al seu terreny i va aprofitar-ho fent aquest 1-2, un resultat que ja no es va moure, perquè doncs, el Màlaga també va fer que aquest partit encara es trabés més, es fos més lent, i el Sabadell doncs, no va saber ja trobar el seu joc. Una derrota que manté el Sabadell en zona de descens, a 21a posició, penúltima posició, amb 7 punts, després d'haver disputat 10 jornades. Per darrere té l'Alcorcón, que només ha sumat 4 punts també en 10 jornades, i per davant el Castelló amb 8 punts, amb una jornada més, i l'Albacete i el Saragossa amb 10 punts i havent disputat 10 jornades al Saragossa i 11 a l'Albacete. El Girona jugarà avui, un Girona que doncs, està a la 14a posició, però això sí, amb dos partits menys que alguns. Avui doncs, disputarà aquest partit que li toca la jornada. Girona que rebrà Montilivi a les Palmes a partir de les 9 de la nit. A veure com li va al conjunt gironí, que doncs, està un pèl irregular aquesta temporada. També s'han donat partits un pèl estranys. Ara ve de 4 jornades sense perdre, però amb 2 victòries i dos empats. Recordem que doncs, en la penúltima jornada va tenir tres expulsats i en la última que anava guanyant 0-2 i el Saragossa li va acabar empatant el partit en el temps de descompte, amb dos gols al minut 92 i 95. Veurem com li va al conjunt gironí en aquest partit després d'aquesta derrota dolorosa de la passada setmana. Les Palmes està un punt per darrere del Girona. Girona suma 14 punts en 9 jornades. Les Palmes 13 en 10 jornades.
Hey, won't you come on over? I'm a sucker for you. Wishing we'll be out here soon.
Parlem de la segona divisió B, i és que en el grup 3 aquesta setmana el Nàstic va empatar al camp del Prat a 1. Un Nàstic que es va avançar al marcador amb gol de Ballesteros, però que va veure que a la segona part li expulsaven un jugador, a Trilles, al minut 73, i el Prat, en el tram final del partit, minut 89, a càrrec de Padilla, va fer l'empat a 1 que donava un punt per cada equip. Aquest resultat deixa el Nàstic a la tercera posició amb 5 punts, després d'haver disputat 4 jornades. 5 punts en 4 jornades, un balanç un pèl escàs. Està a la tercera posició perquè hi ha alguns equips que encara han disputat bastants menys partits. Per exemple, Llagostera només ha pogut jugar un partit encara, o Cornellà, Olot i Lleida només n'han jugat 2. I altres equips també n'han jugat 3. Per tant, doncs, el que més n'ha disputat és el Nàstic, que ha sumat 5 punts en 4 jornades, que és un balanç pobre, llàstima de l'empat aquesta setmana, perquè podia haver escalat alguna, o com a mínim podia haver puntuat 2 punts més i situar-se ara mateix al líder provisional. Destacarem també que aquest passat cap de setmana, aquesta mateixa Lliga, segona BB, grup 3, el Barça B va caure al camp de l'Andorra per 1-0, també l'Hospitalet va guanyar 2-1 a l'Espanyol B, i doncs, bé, aquests entre altres resultats que s'han donat aquesta setmana. A la primera Iberdrola, primera divisió de futbol femení, s'han disputat alguns partits aquesta setmana, però no ha jugat cap equip català, ni l'Espanyol ni el Barça. L'Espanyol jugarà, en aquest cas, dimecres. Ho farà a partir de les 11 del matí al camp del Santa Teresa. I el Barça, també el mateix dimecres, a casa rebrà l'Atlètic de Madrid a les 11 del matí. Parlem de bàsquet per destacar que aquesta setmana s'ha jugat una jornada de Lliga Endesa de bàsquet, una jornada que ens va deixar la victòria ahir del Barça davant de l'Estudiantes per 78-92, una victòria còmoda i contundent del conjunt blaurana en una gran primera part, on va passar per sobre del seu rival. A la segona meitat, els madrilenys sí que van posar-hi més intensitat, però els blaugranes tampoc van patir en aquest partit. Ja sí que així es va poder donar descans als jugadors més habituals, i bé, de fet, el jugador més destacat del partit va ser Pustovoy, amb 18 punts, 5 rebots i 2 assistències, quan és un jugador que pràcticament no sol jugar en partits d'Eurolliga. El Barça amb aquesta victòria suma 7 en Lliga i 2 derrotes. El líder de la Lliga Endesa és el Real Madrid, que compta els seus partits per victòries, 10 partits, 10 victòries. Per darrere el Barça té el Baskonia, que ha jugat un partit més i té 7 victòries, 3 derrotes. I l'Iberestar Tenerife, que ha jugat un partit menys i també té 7 victòries, però una derrota només. I qui ha escalat fins a la 6a posició és el Baxi Manresa, que aquesta cap de setmana va aconseguir una gran victòria, 102-103 contra el Casademont Saragossa. Va guanyar per un punt en un final, en un partit molt disputat. Van aconseguir resistir els bons minuts dels locals de l'últim quart i finalment van aconseguir la victòria 100. La victòria 100 de Pedro Martínez. Per tant, doncs, una gran victòria del Baxi Manresa, que 6 victòries, 4 derrotes en 10 jornades. el situen en aquesta sisena posició, una gran temporada del conjunt manresà. El Joventut de Badalona, en canvi, no va poder jugar el seu partit i segueix demanant que se segueixin suspenent més partits, o ajornant, en aquest cas, més partits que venen. Ha demanat l'ajornament del partit contra el Partizan de l'Eurocup. Aquest ja es va produir, també el partit contra l'Obradoiro, que havia de jugar el passat cap de setmana, i ha demanat també canviar la data del proper partit, que és contra el Burg, també d'Eurocup, que s'hauria d'haver jugat demà a l'Olímpic de Badalona i segurament doncs, s'ajornarà a una nova data, i és que la penya té 8 positius a la plantilla per Covid-19. Joventut que en aquesta Lliga Endesa ha sumat 6 victòries fins al moment i 3 derrotes. Aquesta setmana que hi haurà jornada de Lliga Endesa, en aquest cas el Manresa, el Baxi Manresa, dijous, jugarà a casa on rebrà l'Iberostar Tenerife a partir d'un quart de 10 de la nit. Això en jornada de la Lliga Endesa. I també hi haurà jornada d'Eurolliga, i és que també el mateix dijous el Barça rebrà el Fenerbahçe al Palau Blaugrana. Destaquem també que en tennis Daniil Medvedev es va proclamar ahir campió del Masters 1000 de París en imposar-se a la final a Alexander Zverev. El rus no ho va tenir fàcil i va haver de remuntar el primer set advers, però finalment va acabar imposant-se ahir sent el campió d'aquest Masters 1000 de París. Després d'aquest torneig, doncs, l'ATP ha quedat amb Rafa Nadal a la segona posició. El primer, el número 1, és Novak Djokovic. I és que, doncs, el serbi suma 11.630 punts i Rafa Nadal en suma 9.450. El tercer d'aquesta llista, d'aquesta posició del rànquing ATP, és Dominic Thiem amb 8.325 punts. També destaca que s'ha finalitzat ja la Vuelta i el campió ha estat Primoz Roglic, que ha aconseguit 24 segons d'avantatge sobre l'equatorià Richard Carapaz i 1 minut 15 segons sobre el britànic Hugh Carty. Parlem de motor, i és que aquest cap de setmana ha tingut lloc el Gran Premi d'Europa, el circuit de Xest, i bé, doncs un gran premi que ens ha deixat en MotoGP la victòria de Joan Mir, que va donar un cop sobre la taula i va proclamar-se, va ser el més ràpid, va ser el campió d'aquest Gran Premi. I Joan Mir, que era el mallorquí, que ja anava líder del Mundial de MotoGP i que se li va qüestionar en roda de premsa abans d'aquest Gran Premi què és el que passaria si guanyés aquest Mundial sense ser campió, o sense haver guanyat cap cursa, perquè encara no n'havia guanyat cap aquesta temporada Joan Mir. Ell, òbviament, va defendre que el que compta són els punts i que el que més punts tingui doncs és el que guanya el Mundial, hagi guanyat una cursa o no l'hagi guanyat, òbviament, amb tota la raó del món. Però el mallorquí doncs es va posar en feina i va dir sí, doncs ara guanyaré aquesta cursa. I ho va aconseguir, va guanyar el Gran Premi d'Europa, el circuit de Xest, sent el primer. En segona posició va quedar Àlex Rins, el seu company Suzuki, i en tercera posició va ser Pol Espargaró, que va sortir des de la pole, però es va haver de conformar amb aquesta tercera posició amb la seva KTM. Doncs aquesta primera posició de Joan Mir li apropa doncs, molt al Mundial de MotoGP, i és que està líder amb 162 punts, i segona posició està Quartararo i Àlex Rins, que estan a 37 punts del mallorquí. Per tant, doncs, podria ja guanyar el Mundial aquest proper cap de setmana. Veurem si ho aconsegueix, perquè el Gran Premi serà de nou a València. I, Joan Mir, el mallorquí, podria proclamar-se campió del món de MotoGP. Recordem que aquest també és un Mundial una mica estrany, degut a l'absència de Marc Márquez per la seva lesió i també pels greus problemes que estan tenint les Yamaha, que han estat sancionades per tocar els motors i bé, doncs estan tenint molts problemes inclús per acabar les curses, com li va passar a Valentino Rossi, que va haver d'abandonar a mitja cursa. En Moto2, victòria de Marco Bezzecchi en aquest Gran Premi d'Europa, la segona victòria de la temporada per a l'italià. Segon va acabar el madrileny Jorge Martín i tercer lloc per Remy Gardner. Sam Lowes, que arribava a València com el pilot més en forma del campionat, després de tres victòries consecutives, i a més va arribar com a líder del Mundial, va caure tot sol quan rodava en segona posició. Una errada greu del britànic, i és que ara ha perdut el lideratge. El nou líder és Enea Bastianini, Bastianini que va acabar en quarta posició en aquesta cursa, i ara té 184 punts pels 178 de Sam Lowes. Per tant, li treu Bastianini 6 punts. Lowes ja no depèn d'ell mateix, i veurem com, o encara pot dependre d'ell mateix si guanya totes les curses, però en tot cas ja no està per davant en aquesta cursa per al Mundial. El tercer classificat és el germà de Valentino Rossi, Luca Marini, que té 165 punts, per estar ja més lluny de Bastianini quan resten només dues curses. I en Moto3 la victòria va ser per el madrileny Raúl Fernández, la primera de la seva vida en Moto3. Segon va acabar el jove pilot castellonenc Sergio García i va tancar el podi Ayogura, que doncs ara és la gran amenaça d'Albert Arenas en la lluita mundial. Albert Arenas, el pilot gironí, és líder del Mundial i arribava líder del Mundial en aquesta cursa i es va veure involucrat en un accident en la carrera, que finalment ell va poder esquivar el del davant, però del darrere se'l van emportar i el van acabar tirant a terra. Va poder incorporar-se, però la moto no anava bé, va passar per boxes. Quan va tornar a la pista, es va barrejar en la lluita pel grup que liderava el Gran Premi, i òbviament això no es pot fer perquè estava doblat, i doncs va rebre una bandera negra que el van fer abandonar. Per tant, doncs, Arenas és líder amb 157 punts, però ara té només 3 punts de marge sobre Ogura. Doncs res més, fins aquí Roda Esportiva d'avui. Us esperem el proper divendres. Gràcies per haver-nos acompanyat i que passeu molt bona setmana. If you ever try to let go, I'm sorry to move.